Molt bé, bona nit. Començarem el ple, aquesta sessió ordinària. Com és habitual, si hi ha alguna persona que vol fer alguna intervenció, pot prendre la paraula. Sí, el senyor Joan Roviralta.
Sí. Bona nit. En primer lloc, comentaré alguns fets que s'han esdevingut el passat 11 de setembre a la nostra vila. D'entrada, he de dir que ens va sobtar la intervenció de l'alcalde en el moment de l'ofrena foral de quasi totes les entitats polítiques d'aquí. Ens va sorprendre, però no pas ens va desagradar, perquè més que una intervenció d'un membre de Convergència i Unió semblava una intervenció d'Esquerra Republicana. Fins al punt que algú ens va, el va fer sentir que podia pensar que Francesc de l'Ofeu ja s'havia passat d'Esquerra, o de la CUP, ai no, que no hi eren, o de regrupament, o del grup de la Porta. La llàstima és que aquestes declaracions només duren un dia i que l'independentisme i les demandes de l'estat propi dites per una persona convergent tenen el mateix valor que les que fa l'Artur Mas, són dites de cara a la galeria però en el fons no estan per la independència, encara que hi hagi militants que sí que són independentistes. És aquesta mena de cosa que hi ha. I nosaltres, aquesta militància, els preguntem a què esperen per fer un cop d'estat dins de Convergència i prendre el poder i declarar que aquest partit defensa l'independentisme de dretes? Una posició tan legítima com l'independentisme d'esquerres, que defensa Esquerra. Si es fes així, Catalunya tindria l'estat molt més a prop. Per fer una diada ben reivindicativa, com s'esqueia per les constants provocacions de l'estat espanyol i també perquè s'acosten les eleccions al Parlament, van contractar els PETs com a fi de festa i això no ha agradat a aquells que creuen que tenen el monopoli de l'activitat del carrer. 9.000 euros són diners, però per fer sopars i fer actuacions conjunts el dissabte també ho són, i tots es paguen diners públics. Pel que fa a la proposta d'Esquerra de ser presents a les reunions que es fan per resoldre la problemàtica de la discoteca 4, on van demanar que es pronunciessin les forces polítiques municipals, ara ja tenim, des de l'últim ple, els vots favorables de la CUP i del Partit Socialista a la nostra participació. Voldrien saber si Convergència i Unió s'hi oposa o no, tot i que per majoria de regidors creiem que ja hi podríem assistir. Com que suposo que no es voldrà fer una votació de tot el ple per aquesta qüestió, voldrien saber si ha quedat clar que se'ns convocarà per anar a aquesta comissió. Hi ha alguna nova reunió prevista properament? Voldríem una resposta en aquest ple, si pot ser. Tot i les reiterades queixes del nostre partit d'aplicar els acords del ple, l'actual govern continua incomplint la moció presentada per nosaltres i aprovada per unanimitat d'instal·lar programari lliure a l'administració municipal. El centre de formació d'adults del Baix Montseny, ubicada ara a les magnífiques instal·lacions del SAC Sala, continua impartint informàtica dintre d'un entorn Windows i fent servir el Word. No sabem si és que no s'ha trobat una professional que el conegui el programari lliure, vull dir, i el sàpiga explicar, o és una clara voluntat de donar negoci a les multinacionals i tenir una despesa important que no caldria fer-la, tenint en compte el moment de penúria econòmica que està patint el nostre ajuntament. No és una dada. El Departament d'Educació, que té una plantilla de 70.000 empleats, ja fa anys que ha deixat de fer cursets de formació de l'Office i ara només ensenya l'Open Office i ha instal·lat a tots els ordinadors dels centres el Linkat 2, basat en un sistema operatiu Linux. Això és anar endavant i fer el que es fa aquí és anar endarrere i incomplir un acord del ple. L'adhesió del ple a la campanya Compartim, que és el que hem presentat nosaltres, Compartim el temps, la demanem per tal d'aconseguir que les feines de la llar i les de la cura de persones als que els hi cal s'hagin de compartir entre homes i dones. No es tracta que l'home hagi d'ajudar a la dona a fer determinades feines, sinó que cal que tothom, homes i dones, comparteixin totes les tasques domèstiques, especialment si totes les persones de la casa treballen a fora. En aquesta campanya es dona una sèrie de claus per ajudar a aconseguir que es tractaria que la ciutadania de la nostra vila la conegués i comencés a canviar el paradigma. Cal canviar el patró patriarcal i la mentalitat androcèntrica i anar cap a una societat més justa i igualitària en drets. Per tal d'aclarir la posició d'Esquerra sobre el quart cinturó, que toca molt de prop al Baix Montseny, que moltes vegades s'ha qüestionat tot dient que no era prou clara, us llegiré una notícia que expressa el parer del nostre partit d'una forma nítida. Esquerra es va manifestar contra el quart cinturó i va reclamar la titularitat de la via i el traçat alternatiu entre els vallesos. El secretari general d'Esquerra, Joan Ridao, ha afirmat que Esquerra ha condicionat aquests anys des del govern, sent forta i decisiva, l'obsolet projecte del quart cinturó, convertint-lo avui per avui en el projecte de Ronda del Vallès, que, almenys en una part del seu actual traçat, és més respectuós amb un enfocament més modern i sostenible de la mobilitat i en respecte al medi ambient i al territori. És un canvi conceptual i no purament nominal, sobre el que no hi ha marxa enrere. Ara bé, encara tenim dues grans assignatures pendents, el traçat entre els Vallesos i la titularitat de la via. En primer lloc, Ridao ha explicat que es tracta del Ministeri de Foment, que el Ministeri de Foment genera unes expectatives urbanístiques i de consum del sòl inacceptables i trinxen encara alguns dels pocs espais naturals que resten a la plana vallesana. I per això és que ha representat al·legacions davant del Ministeri i ha proposat un traçat alternatiu més proper als nuclis urbans i als assentaments industrials que ressegueix el traçat de l'actual C-55. En segon lloc, el dirigent independentista ha afegit que reclamem el traspàs a la Generalitat de la Ronda del Vallès perquè avui en dia ja no estem parlant d'una via d'alta capacitat de connexió transfronterera, sinó d'una via que ha d'afavorir la mobilitat regional i comarcal. I també perquè cal posar en valor el plantejament territorial i les necessitats del territori des de Catalunya. Ridao ha fet aquestes declaracions a la manifestació contra el quart cinturó que es va fer fa pocs dies a Sabadell. I ara que parlem de carreteres, voldríem dir que el vial que es vol construir des de l'autopista travessant les rodalies de Sant Celoni i el Pont Trencat fins a arribar a la drecera ens sembla molt necessària i caldria impulsar-la. És una reivindicació històrica de Sant Celoni i Palau i faria que el trànsit de camions al polígon industrial de Palau fos més fàcil i amb menys molèsties per a la ciutadania d'aquestes viles que ara. Una altra cosa és que s'ha de fer bé i amb el mínim impacte ambiental possible, però podem estar segurs que aquesta afectació no serà zero. Això ho diem per l'enraó que hi ha hagut des de diversos col·lectius sobre el projecte d'aquesta carretera. Necessitem fàbriques i polígons industrials perquè donen vida i feina a un territori que té un atur galopant, amb el benentès que per tal que funcionin com cal han de tenir uns accessos adequats i amb uns eixos de viabilitat moderns i eficaços. Sobre els punts de l'ordre del dia del ple comentem el següent. Punt 1 no cal, perquè són els actes anteriors. El punt 2, estem d'acord amb la creació del Museu del Bosc i lloem la bona tasca de Martí Boada. És lògic que es faci aquest museu en una zona plena de natura com la nostra, que a banda que afavorirà el coneixement de la vila a fora i aportarà més visitants, pot ser un punt de trobada dels naturalistes de la nostra nació d'arreu. El punt 3, és evident que cal aprovar la modificació de crèdit per poder dur a terme el pagament de les despeses previstes. No ens agrada un ajuntament endeutat i bloquejat. El punt 4, estem totalment d'acord amb la rehabilitació de Can Ramis. Sempre ho hem defensat, el programa electoral ja hi era, i ara que es pot fer no cal perdre més temps. Sant Celoni necessita locals com aquests. Però ens permetem fer 4 preguntes sobre aquest tema. I que si es pogués ens respongués en aquest ple. Quantes empreses han presentat el projecte per fer-lo? Quantes empreses? Quin ha estat el concurs? Qui ha guanyat el concurs? Quina empresa ha guanyat el concurs? Quin és el cost del projecte i de l'obra? Són dos preus diferents. Qui pagarà aquest projecte i l'obra? L'Ajuntament, la Diputació, la Generalitat o la Unió Europea? Sobre el punt 5. El nostre pre és favorable a la millora del subministrament de l'aigua. Les noves instal·lacions asseguraran la qualitat i la quantitat d'aquest essencial servei. El punt 6, la Vall-llòria forma part del nostre municipi d'una forma inextricable, vull dir que ja sempre hem dit indestriable, volem dir, i per tant també ha de disposar dels equipaments que siguin necessaris. Cal acceptar la subvenció i fer el pavelló poliesportiu i iniciar les obres el més aviat possible. El punt 7. El pagament de les contribucions especials és el procediment normatiu per tal de millorar la qualitat de vida de la ciutadania afectada. Normalment l'Ajuntament hi posa un 10% i el veïnat el 90% restant. Però els beneficis que se'n deriven són evidents. Per tant, cal votar-lo afirmativament. El punt 8. Ens sembla totalment encertades les dades de festes de caràcter local proposades per l'actual equip de govern. Sobre el punt 9. Esquerra sempre ha cregut que les funcions recaptadores de la Diputació eren correctes i per això allà on hem governat les hem implantades. Si l'Ajuntament creu que en aquest moment cal una ampliació de competències, pensem que cal votar-ho també afirmativament. El punt 10 ja n'hem parlat abans, esperem que surti aprovada, és la moció nostra. I el punt 11 és la moció del Partit Socialista que ens sembla prou raonable. Quan hi ha un lloc de treball que per la circumstància que sigui queda vacant, el que cal fer és substituir la persona que hi treballa i que ara està en comissió de serveis sense necessitat d'haver de crear-ne una altra. Fer una despesa de 70.000 euros en un moment de crisi com aquest no creiem que sigui correcte i a més es donaria la circumstància que hi hauria dos llocs de treball per fer la mateixa feina. En tot, pensem que la persona que actualment ocupa aquest lloc de treball pot seguir fent-ho fins que el seu titular es reincorpori. Res més.
Bé, és una llista llarga, per tant, difícilment podré contestar tots els punts. Bé, m'alegro que li agradés la intervenció de l'11 de setembre. L'acte que es va fer pretenia doncs, ser un acte de record, un acte reivindicatiu, però al mateix temps festiu. Vàrem voler donar-li un pes específic important. Estem satisfets de com va anar l'acte en el seu conjunt i va participar moltíssima gent. És una bona manera, per tant, de fer actes molt populars en el que el sentiment que es buscava doncs, hi hagi moltes persones que d'una manera o altra el puguin percebre a través de les diferents actuacions que van haver-hi, que no van ser exclusivament un concert, sinó que van haver-hi sardanes, van haver-hi diferents parades artesanals, van haver-hi inflables, és a dir, hi havia tot un conjunt de diferents activitats que pretenien doncs, posar de relleu el que significa l'11 de setembre. En relació al tema de la discoteca, bé, el posicionament l'hem fet públic reiteradament aquí, no ho tornaré a repetir perquè a més vostè ha estat present quan hem fet les nostres intervencions, per tant, quina és la postura, quines són totes les actuacions que s'han dut a terme per millorar les condicions i que seguim estant a sobre perquè es donguin, doncs bé, s'han dit i s'han repetit en moltes ocasions, per tant, aquí no tornaré a insistir en el mateix. No? Sobre el programari lliure, també ho hem comentat alguna altra vegada, ho hem discutit en més d'una ocasió, ha portat aquest tema en més d'una ocasió, jo diria el seu partit va tenir l'oportunitat d'avançar i implantar-ho els 4 anys que va estar governant, això no va ser així, bé, en aquests moments probablement el nivell de prioritat, no tant l'interès del tema que el compartim, però en un moment determinat les prioritats, els esforços que els diferents tècnics poden destinar en aquesta prioritat o en alguna altra, doncs en aquests moments en què hi ha una llei que obliga al que és l'administració oberta i per tant que s'estan fent internament esforços importants per implantar programes que permetin la gestió d'expedients i que els ciutadans puguin consultar qualsevol, puguin realitzar tràmits via pàgina web i puguin consultar-los, bé, en aquests moments l'esforç del que seria el servei d'informàtica doncs, està molt concentrat en aquesta tasca i, per tant, probablement aquest tema, que el podem considerar prou interessant, ha quedat potser en un terme més secundari. Sobre el quart cinturó, bé, ara entrar en un debat sobre el quart cinturó em sembla que és excessiu i, per tant, no ho faré. Sobre la variant de Palau, bé, en qualsevol cas afecta, almenys per la part que vostè ha fet referència, principalment al municipi de Palau, i bé, en aquest moment jo puc compartir moltes de les coses, algunes de les coses que s'han comentat, però entenc que discutir un tema que afecta el municipi de Palau en aquests moments doncs, tampoc crec que pertoqui fer-ho. No? Sobre Can Ramis, quan toquem el punt de l'ordre del dia, miraré de poder donar alguna de les dades que ha demanat, no totes perquè en aquests moments no disposo de tota la informació que ha demanat, però està a la seva disposició quan vulgui, quedem i li podem ensenyar. Potser adelantar que el que fem ara aquí és aprovar el projecte, no l'execució. El projecte té 4 fases, la primera, la segona i la tercera fase sí que estan en execució, ara aprovem el projecte de la 4ª fase, però bé, això després ho acabarem d'explicar. La resta de punts jo crec que conforme anem avançant en el ple doncs, segurament podrem aclarir. em satisfà que amb tots ells estigui d'acord amb que es votin favorablement. Per tant, doncs, en aquest sentit, doncs, anem amb una línia positiva tots plegats. No sé si hi ha alguna intervenció sobre... No? Alguna altra intervenció? Sí. La purificació, Martín.
Buenas noches. Señor alcalde, en primer lugar quiero recordarle unas palabras que usted dijo en el pleno del día 11 de febrero del 2008, cuando se aprobó definitivamente el sistema de cooperación en Bosque del Montnegre. Usted dijo: tenemos ahora un tiempo por delante para trabajar conjuntamente con los vecinos de Bosque del Montnegre para mirar de establecer un calendario de actuaciones que sea asumible y asequible para los vecinos y vecinas de Bosques y también para el ayuntamiento. Bueno, pues ya casi se cumple su legislatura y aún no ha reunido a todos los vecinos de Bosque del Montnegre en ninguna ocasión para comunicar cualquier decisión o actuación que nos afecte, como por ejemplo el perímetro, que se hizo sin avisar a ningún vecino del periodo en que se realizaría ni de su costo, simplemente el ayuntamiento ejecutó. Otro ejemplo es la subvención que ha dado la Generalitat a nuestra organización. Los vecinos nos hemos enterado por el informativo número 55. Ustedes no han considerado ni siquiera tener que reunir a los vecinos para informar a qué piensan destinar esa subvención. Este informativo, también en su página 15, explica la noticia de la subvención y dice que es para financiar el diseño del programa de adecuación dentro del contexto de la Ley de Regulación y Mejora de Urbanizaciones con Déficit Urbanístico. Continúa diciendo el informativo: el programa incluirá la adaptación del proyecto de urbanización, la elaboración del proyecto de reparcelación económica y la actualización del plan de autoprotección. Después de lo leído, les pongo mis reservas sobre si es justo invertir esos dineros en las cosas que anteriormente he expuesto. Primero, hace un tiempo, le explico, el señor Puyal nos enseñó a unos cuantos de vecinos el proyecto de urbanización acabado y preparado para realizarlo, por lo cual entiendo que está hecho y no precisa que se gaste nada en su adaptación. Nosotros estuvimos viéndolo, un montón de vecinos que nos convocó el ayuntamiento. Segundo, la elaboración del proyecto de reparcelación económica, si la función de dicho proyecto es sacar los coeficientes por los cuales cada vecino tiene que pagar el porcentaje que le corresponda de las obras que se realicen, yo tengo en mi poder un acta de una asamblea en la que el señor Verdaguer, en nombre del ayuntamiento, nos aconseja que se aprueben los coeficientes, porque si no, no se pueden establecer las bases mediante las cuales se han de aplicar las cuotas. En esa asamblea quedaron aprobados los coeficientes por mayoría, aconsejados por el ayuntamiento. También el 16 de marzo del 2005 se aprueban definitivamente los coeficientes de participación de Bosque del Montnegre por la Comisión de Urbanismo y entran en vigor el 11 de enero del 2006. Por todo esto, yo entiendo que la elaboración de otro proyecto de reparcelación económica no es necesaria. Señores, seguro que en muchas cosas estoy equivocada, pero yo lo que creo es que por encima de todo lo que ustedes tienen que hacer es garantizar la seguridad de las personas. Y esto, arreglando papeles solo, no se soluciona, porque por muy importante que sea la burocracia para ustedes, mucho más importante es solucionar los problemas que tengan las personas en el día a día. Miren, para mí es importante que los políticos, los que un día deposité mi confianza, cumplan con la ley que obliga a tener dos vías de acceso y salida de las urbanizaciones, que obliguen a los vecinos a limpiar sus parcelas y, en caso de no hacerlo, ejecutar el ayuntamiento, ya que lleva mucho tiempo avisando, que el ayuntamiento limpie sus zonas verdes. Y, además, ¿tienen ustedes conocimiento de que la calle Revolt del Bem está hueca por debajo? Cualquier día un coche o un camión caerá y entonces, cuando haya víctimas, pondremos solución, como siempre pasa. Como en otras ocasiones les he dicho, yo nunca les he pedido que gasten el dinero público en nuestra organización, porque yo sé que todos los gastos que hayan son a cargo nuestro. Pero ahora sí les pido que parte de esa subvención la gasten en solucionar estos problemas. Y lo que les quede, que será bastante, solucionen los problemas burocráticos que puedan. Acabo. Miren, yo no veo tan difícil hacer cosas y encontrar solución a los problemas cuando verdaderamente se tiene ilusión de trabajar para las personas que depositaron la confianza en ustedes. Confianza que, por otra parte, ya la hemos perdido. Pero no solo con ustedes los que hoy gobiernan, sino también con los que gobernaron, que tuvieron la oportunidad de hacerlo mejor y no lo hicieron. Bueno, buenas noches. Piénsenlo.
Bé, almenys m'agradaria poder aclarir algunes coses de les que ha dit. No? S'han fet reunions amb els representants de l'Associació de Veïns, que són els referents que pensem que tenim l'Ajuntament per tractar aquests temes i no sempre fer una reunió amb tota la col·lectivitat. No? Entenem que hi ha una associació, no? I amb els seus representants. Amb ells ens hem reunit, amb ells els hem explicat aquesta subvenció que es va sol·licitar. És una subvenció que està orientada a la realització de projectes d'urbanització o de reparcel·lació en aquelles urbanitzacions on no hi són. Estem parlant del projecte d'urbanització amb tot el detall, no? Que segurament el que teníem fins ara no arribava a tot el detall de projecte executiu. I el projecte de reparcel·lació és una eina urbanística necessària, diferent dels coeficients dels que vostè parlava, que segurament tenen més a veure amb la pròpia junta de compensació i a la gestió de la mateixa. No? La subvenció no és d'uns diners perquè l'Ajuntament els destini el que vulgui, sinó que la Generalitat subvenciona per fer el projecte d'urbanització, el projecte de reparcel·lació. És a dir, no dona uns diners perquè l'Ajuntament desegi, sinó que ja se sol·licita específicament per aquests projectes perquè són els que ofereix la Generalitat com a subvenció. Per tant, no són uns diners que es puguin destinar a fer obra, que si hagués estat així, doncs probablement com a Ajuntament hi hauríem accedit i hauríem intentat reorientar aquests recursos amb actuacions ja en concret. No és el cas perquè no ha estat la filosofia d'aquest tipus de subvenció que ha donat la Generalitat, i ens hem reunit amb els representants de l'Associació de Veïns per explicar-los, perquè estiguessin al tanto i coneguessin aquests projectes i aquesta subvenció que s'ha sol·licitat per altres urbanitzacions del municipi, però que ha estat en la de Boscos de Montnegre en la que s'ha aconseguit i s'ha donat. Entre altres coses perquè estava en sistema de cooperació i no de compensació, que era un requisit que sol·licitava la Generalitat. Per tant, jo el que li diria és que es posi en contacte amb els representants de l'Associació de Veïns perquè ells li podran informar d'aquestes situacions, perquè són una mica els referents que pensem que hem de tenir.
Val?
Sí, fem una rèplica i ho deixem aquí.
Vine aquí, és que si no no s'escolta.
Sí, jo quiero que me escuchen ustedes, no que me escuche la gente de la calle.
Sí, però l'han posat a temps.
Miren, primero, ustedes saben de sobra que una asociación de vecinos no es representativa del total de todos los vecinos, de un barrio o de un pueblo o de donde sea. No es representativa del total de todos los vecinos. Y hay asociaciones de vecinos que mediante un informativo voluntario informan a todo el vecindario, pero hay asociaciones que no lo hacen, solo informan a sus socios y casi ni a sus socios. Entonces, y cuando un ayuntamiento ejecuta un plan de cooperación, tiene que reunir al total de los vecinos para ejecutar cualquier proyecto. Ahora lo de la subvención es importante, y me está diciendo usted que la subvención no es para hacer según qué obra. La Generalitat dice que es para la adecuación de déficits urbanísticos también, y hay déficits urbanísticos. Incluso se puede hacer de manera que usted ejecute con parte de ese dinero, esos déficits urbanísticos que hay, y mediante cuotas se vuelva a recuperar ese dinero para invertirlo. Hay siempre posibilidades de hacer muchas cosas. Sí, señor alcalde, sí, sí la hay, sí.
Purificación, la subvención está muy bien especificada. A què s'ha de destinar? No és una decisió de l'Ajuntament, ve determinada en les bases de la pròpia subvenció. És a dir, sento dir-li que això que està dient no és possible en aquesta subvenció, que si ho fos no tindria cap inconvenient a que aquest tema es pogués debatre i decidir entre els veïns i en l'associació de veïns.
Que la ley no dice que es para la adecuación de edificios urbanísticos, me lo dice que no es para eso, las subvenciones que otorga la Generalitat.
A través del redactat dels projectes d'urbanització i de reparcel·lació en els llocs on no estiguin fets.
Ya tenemos un proyecto sin déficit.
Ja li he comentat que és un projecte executiu el que s'ha de fer.
Entiendo que no hay voluntad de hacer nada por parte de...
Si no hi hagués hagut voluntat, no hauríem fet la sol·licitud d'aquesta subvenció i no ens hauríem preocupat perquè ens l'haguessin donat. Si no hi hagués voluntat, no haguessin fet res.
Faltava que hubieran dejado perder ese dinero. Gracias.
Alguna altra intervenció? Passaríem, per tant, al primer punt, que és l'aprovació de les actes de les sessions del 22 de juny i del 22 de juliol de 2010. Els grups heu tingut accés a les mateixes?
Sí, sí.
Sí?
Mm-hmm. Sí,
queden aprovades. Molt bé, passaríem, doncs, al segon punt, que és prendre coneixement del projecte del Museu del Bosc i el reconeixement de la tasca del doctor Martí Boada com a impulsor del mateix. Jo en aquest punt m'agradaria, evidentment, fer el reconeixement, no, del Martí Boada, que avui ens acompanya. Sobretot, ho vaig dir no fa gaires dies amb una altra oportunitat que vaig tenir, perquè és una persona que sempre que pot porta projectes a Sant Celoni. De fet, l'Observatori de la Tordera n'és un exemple, no? És una institució que està fent una tasca important i que des de ja fa molts anys està aquí a Sant Celoni i que ho està amb la direcció i la coordinació de Martí. I en aquest cas, el projecte del Museu del Bosc és un projecte que s'engega ara fa 4 anys, quan el propi Martí Boada fa aquesta proposta a l'Ajuntament, una proposta en aquell moment que el que pretenia és crear un museu del bosc perquè servís com a element divulgatiu del que són els boscos i de l'activitat dels boscos, però al mateix temps buscar una manera en què la recerca, el desenvolupament dels boscos i la dinamització i el diàleg dels diferents sectors forestals es poguessin produir en aquest espai. Aquest projecte, de forma progressiva, al llarg del temps, va madurant. De la mà del propi Martí Boada ve el Jordi Bartolí, que és el decà de la facultat, no? I de la mà del Martí Boada es contacta també amb el Jorge Wagensberg, de la Fundació La Caixa. Per tant, tots tres persones d'un molt alt nivell que han permès, ens han ajudat i han tirat, especialment, jo diria que en Martí ha tirat del carro d'aquest projecte perquè Sant Celoni pugui tenir el que en aquests moments el projecte ha madurat fins a la idea d'un museu del bosc d'àmbit nacional i en projecció europea. I això no és casualitat, sinó bé per tota una tasca de treball de molts anys en l'àmbit de la natura, no? En l'àmbit dels boscos, pel gran coneixement que del Montnegre i del Montseny té en Martí. En aquests moments el projecte certament il·lusiona a totes les persones a qui se'ls explica. Els diferents departaments de la Generalitat en els que hem anat a explicar el projecte per obtenir el seu recolzament, doncs tot sovint ens truquen per preguntar en quina fase està, per estar informats de com evoluciona. Ens han manifestat clarament la seva voluntat de poder-hi participar en el futur i la majoria d'ells, d'una manera o altra, amb diferents subvencions de diferents quanties, han contribuït al treball que en aquests moments s'ha acabat de fer, que és el programa arquitectònic, no? I el programa museogràfic. En aquests moments, aquests dos elements són els que ens han de permetre elaborar el projecte arquitectònic, no? Que serà l'element, l'eina fonamental per aconseguir els recursos que facin una realitat aquest museu, aquest Museu del Bosc, que té precisament en un moment de crisis de valors, no? De crisis econòmica, no cal dir-ho, però també en uns moments de canvi climàtic en el que aquells elements que ens facin reflexionar tots plegats ajudin a la ciutadania a reflexionar el que és l'entorn, com l'hem de preservar, tots els elements de sostenibilitat, doncs segur que serà un element prou positiu. Però a més pensem que pot ser un element prou positiu per la pròpia dinàmica del municipi, perquè servirà per donar-li d'alguna manera la volta al mitjó. És a dir, Sant Celoni ha estat durant molts anys d'esquena al seu entorn, d'esquena al Montnegre, d'esquena al Montseny. Segurament aquest és un projecte que situarà el municipi des d'una altra visió del que ha de ser el creixement futur de Sant Celoni. I tot això jo crec que no hauria estat possible sense el treball, la tasca incansable del Martí, de forma absolutament desinteressada. I per tant jo crec que el reconeixement a la seva figura i la voluntat de que continuï amb aquesta tasca de coordinació, d'impulsor, amb els seus coneixements científics i els seus contactes també que fan possible doncs, que aquest projecte el puguem veure ben aviat. De fet, amb un punt posterior doncs, portem a l'aprovació una modificació a crèdit que dota econòmicament per poder tirar endavant el projecte arquitectònic. Per tant, des d'aquí vull agrair a en Martí la teva feina. Espero que en el futur aquest projecte doncs, segueixi tirant endavant. Estic segur que el podrem veure en no molts anys i estic segur que tots plegats ens sentirem orgullosos d'haver un dia com avui haver aprovat i haver reconegut aquesta tasca i aquesta feina. Alguna intervenció? Sí, Joan Castanya, el PSC.
Sí, molt bona nit. Bé, nosaltres reconeixem aquesta tasca desenvolupada pel doctor Martí Boada, en Martí, més amigablement, que ens ha fet avançar ben segur el coneixement i seguiment de la realitat del nostre entorn. I en tenim mostra amb diferents projectes, alguns s'han comentat, però jo també em voldria referir-m'hi. En recordo, no? Perquè tots ho tenim a les mans i que encara no està acabada, les diferents publicacions de la història i la realitat del nostre entorn. Això es va iniciar el 2006 amb el primer volum, El Sot de Vox. Jo diria que aquestes publicacions tenen el valor afegit, no? De recollir la història, recollir la realitat i també el valor afegit especialment del testimoni de veïns i veïnes que formen part d'aquesta història amb les seves vivències en aquests diferents indrets del nostre entorn. Un altre projecte engrescador va ser l'Observatori de la Tordera. Recordem-ho ja l'any 1996, d'això fa uns quants anys, on es va iniciar, i ho recordo especialment, una tasca innovadora de seguiment d'altres vectors que influeixen en la qualitat dels nostres rius, en aquest cas de la Tordera. Sé que l'equip d'investigadors, amb en Martí Boada al davant, doncs van, com ho diria, van tenir que experimentar nous indicadors. Alguns van continuar i d'altres es van tenir que canviar per tal de trobar indicadors fiables de la diferent qualitat del riu, de tot el riu, no? El seu entorn, l'aigua, etc, etc. I que aquests indicadors han estat tan encertats que s'han exportat al seguiment d'altres rius del nostre país. I també un altre dels projectes és el que s'ha comentat, no? La llavor que es va posar en el seu dia en el museu, que ara en diem el Museu del Bosc de Catalunya. Jo recordo un primer document presentat pel Martí Boada al gener del 2006, on ja es feia referència a tot el tema de... es parlava de biomassa, es parlava de la natura, es parlava del sector forestal, i que després això va tenir continuïtat, no? Com es comenta aquí la presentació, l'octubre del 2006 hi ha un projecte del centre del sector forestal, no? Anàlisi de potencialitats. Jo crec que, i fins i tot alguna d'aquesta informació la tinc recollida en una carpeta que diu Pla Director de Turisme, o sigui que era una manera, això que dèiem, de donar la volta al mitjó de Sant Celoni, no? Després d'endreçar diferents coses, doncs donar la volta al mitjó i ja avançar en aquest tema del sector forestal, que és part de la nostra història. I recordo que fer bullir l'olla es va fer bullir amb molta gent, però bueno, l'iniciador va ser en Martí. Recordo un Colom, un Pere Jaume, el doctor Bartolí, especialment el fill, no? També d'en Jordi, i que va fer doncs, posar aquesta llavor i que hem anat continuant. I jo crec que és positiu i que hem de treballar tots conjuntament perquè després de la incorporació del professor Badensberg, doncs, bueno, tots hem estat, diguem, entusiasmats de la seva capacitat, no? De disseny del que serà el proper, esperem aviat, el Museu del Bosc de Catalunya. Com a grup i especialment li volem agrair a en Martí el lideratge, la seva estima per la natura i pel teu Sant Celoni, que ha fet que anem avançant en el coneixement i l'estima del nostre entorn. Més d'un ens hi hem sumat, no? Ens hi hem sumat a tenir més coneixement del nostre entorn. També el doctor Bartolí, els investigadors de l'ICTA, no? En aquest cas de la Universitat Autònoma de Barcelona, i a tothom que ha col·laborat en aquests diversos projectes. I n'hi ha molts més, però jo crec que és un resum de la tasca feta per aquesta estima Sant Celoni que fa que puguem tenir un seguiment del que tenim com a riquesa acurat, que puguem tenir publicat què és el nostre entorn i la seva història i que puguem tenir un Museu del Bosc de Catalunya. Jo crec que com a grup també t'ho agraïm i com a Ajuntament, jo diria que parlem tots en nom dels diferents regidors i regidores que han passat per aquí a l'Ajuntament, que la teva tasca d'entrega, vull dir, ja es veu amb aquests projectes i que aquest també jo diria que és donar la volta o que Sant Celoni estigui més al mapa. I crec que ja fa anys que de vegades es feien reunions amb restauradors, amb hotelers, amb gent que fa diverses activitats i tothom deia, bueno, quina cosa pot singularitzar Sant Celoni, quina cosa millor que un municipi com el nostre que té aquesta història forestal tan enriquidora i que tots hi tenim algun lligam amb aquesta història del món forestal.
Alguna intervenció més?
Sí,
Albert Ventura, de la CUP.
Sí. Bé, des de la CUP, doncs, els darrers tres anys que tenim representació a l'Ajuntament, doncs ens heu anat informant des de l'equip de govern doncs, el procés d'elaboració del Museu del Bosc i ens hem anat posant al dia, no? Fa dues setmanes doncs, que vam fer la reunió amb en Jorge, que ens va presentar el programa museogràfic i res, doncs que endavant amb el projecte, que segur que serà molt beneficiós per Sant Celoni. I res, només posar dos incisos. Que llegint l'expedient, no, que es porta aquí a prendre coneixement, doncs surt que la idea inicial hi ha tres potes, no? La part museogràfica, una de recerca científica i una de debat. I per motius, doncs, per d'evolució del projecte, doncs s'ha agafat primer la part museogràfica. No? Només vull donar ànims, doncs, que a veure si aconseguim les tres potes i aconseguim, doncs, abarcar tota la idea del projecte que era inicialment, que segur que seria, les altres dues potes també són molt i molt interessants.
Bé, moltes gràcies. De fet, s'està treballant amb totes elles. Sí, no, però vull dir que sàpigues que s'està treballant amb totes les potes perquè s'entén que és un conjunt, no? El que passa que l'element museu, doncs, segurament juga en aquests moments un paper potser que ressalta més, no? Però s'ha contactat amb totes les entitats del món forestal perquè es vol ser punt de referència a nivell d'investigació també. De fet, el propi disseny del museu ja preveu espais especials per poder-hi fer trobades. És a dir, que aquesta voluntat d'aquestes tres potes segueix sent-hi en aquests moments. Segurament, doncs cal seguir-hi treballant. Molt bé, Martí, moltes gràcies. Passaríem al següent punt, que és l'aprovació, si s'escau, de la tercera modificació de crèdit del pressupost municipal de 2010. De fet, aquí el que es fa és una modificació de crèdit, una part amb romanent i una altra part amb crèdit per diferents projectes. Un és precisament el del Museu del Bosc, no? Que es fa una dotació de 450.000 euros per la realització del projecte. Un altre és per el pavelló de la Vall d'Oria, que són 321.000 euros, i després unes partides més petites per l'ermita de Sant Llorenç de Vilardell, que les obres ja estan pràcticament acabades i quedava la restauració, la rehabilitació. Sempre és molt difícil de calcular els costos econòmics i surten sempre elements nous per solventar, i s'ha vist que quedava una part del sostre per arranjar, i llavors es fa una aportació econòmica de 15.000 euros addicional al que era el pressupost, precisament per poder deixar ben resolt del tot el que és la part del sostre de l'església de Sant Llorenç de Vilardell. I en el cas de la Unió Batllorienca, problemes amb el subsol, el nivell freàtic, han fet que l'obra tingués algunes complicacions que no estaven previstes, i per tant també caldrà dotar amb 21.000 euros per poder fer-se càrrec d'aquests costos addicionals que s'han produït per aquestes circumstàncies. Per tant, la proposta de modificació de crèdit va orientada en aquests projectes. Sí, bé, Joan Castanyo, el PSC.
El nostre vot, no cal dir-ho, és positiu, perquè, com veiem, la majoria de projectes són iniciats no, anys enrere, i amb la visió de recuperar Unió Batllorienca, Sant Llorenç, el museu que hem parlat abans i el pavelló poliesportiu de la Batllòria, que també és un pacte que es va fer, si no recordo malament, l'any 2005 amb la Generalitat de Catalunya.
Sí, Albert Ventura, de la CUP.
El vot de la CUP també és afirmatiu.
Molt bé, passaríem doncs al següent punt. Punt número 4, que és l'aprovació inicial, si s'escau, del projecte tècnic d'obres de rehabilitació de Can Ramis, fase 4. El projecte de rehabilitació de Can Ramis té diferents fases. La primera fase va ser l'enderroc de les vivendes que hi havia, amb una segona fase de construcció d'una sala polivalent i magatzem provisional, que en aquests moments ja està executada i està acabada. La tercera fase, que és la construcció de l'edifici de la ràdio i les zones comuns del pati, amb tot el que és la restauració de tota la zona de les arcades del pati, en aquests moments està en fase d'execució. Les empreses que s'han presentat en les diferents licitacions que s'han fet, en aquests moments jo no les recordo. Si teniu interès, doncs podeu venir, i evidentment doncs s'han fet sempre amb mesa de contractació oberta amb els diferents grups que hi han assistit. Per tant, no hi ha cap problema perquè vingueu a l'àrea i s'us pugui explicar si teniu interès. La darrera fase és el que és la rehabilitació del que és l'edifici noble de Can Ramis, intentant recuperar tots els elements històrics i adaptant-lo perquè en la primera planta hi hagin exposicions temporals, a la segona planta bàsicament exposicions permanents, i a la tercera planta una part seguiria siguent exposicions permanents i la resta podria ser taller per rehabilitar i també aula educativa en l'entorn cultural i artístic que tindrà Can Ramis. Ara el que fem és aprovar el projecte. No es disposa en aquests moments de finançament, per tant caldrà veure en el futur com es troben els recursos econòmics per poder-lo tirar endavant. El cost d'aquest projecte és de 2.312.384 euros. El cost del primer, segon i tercer projecte, en aquests moments no ho porto i per tant parlaré una mica de memòria, hi ha 1 milió d'euros aproximadament que s'ha aconseguit de finançament que ha vingut de l'Estat, i la resta crec que pujava a l'entorn de a prop del 1 milió d'euros. Per tant, la suma de tots ells estaria aproximadament a l'entorn dels 2 milions d'euros de les obres executades i la que s'està executant en aquests moments. Alguna intervenció? Sí, Joan Castanya, el PSC. Sí,
bé, hi estem d'acord, com és normal, a la rehabilitació de Can Ramis. Només una pregunta, els usos dels diferents espais i d'aquesta fase número 4, s'han tingut en compte les entitats de la vila per tenir un canvi d'impressions de l'utilització dels usos, la necessitat? Perquè sé que inicialment es va fer un avantprojecte i s'havia, fa uns anys d'això, un avantprojecte, s'havia parlat amb les entitats. Saber si se les ha tingut en compte i s'ha traslladat els seus plantejaments o s'han escoltat els plantejaments de les entitats culturals del nostre municipi?
Bé, hi havia ja informació de l'opinió de diferents entitats, s'ha recollit molt la informació tècnica i també d'alguna de les entitats que en podien ser usuàries. Hi havia dos projectes, no? Un que és el de l'hotel d'entitats, no? Que en aquests moments és un projecte que està vinculat al Centre Popular, no? Sabeu que hi ha gestions amb les persones que l'estan portant per tal de que facin cessió d'aquest edifici, d'aquest terreny, per tal de poder-hi habilitar un hotel d'entitats que realment puguem donar sortida a totes les necessitats de gran part de les moltes entitats que tenim en el municipi. En aquests moments s'està treballant en aquestes dues fases de projectes. Can Ramis, que és centre cultural, i la part d'hotel d'entitats, que seria el Centre Popular en el moment en què s'acabi de tancar l'acord amb ells. Sí, alguna intervenció? El posicionament al punt, el vot? Per tant, quedaria aprovat aquest punt. El punt 5 és l'aprovació definitiva, si s'escau, de l'actuació conjunta d'obres i instal·lacions de Sorea, desenvolupada en tres projectes constructius segons contracte subscrit per la gestió del Servei Públic d'Abastament d'Aigua Potable al municipi de Sant Celoni. El que fem és l'aprovació definitiva, per tant, ja vam fer en el seu moment l'aprovació inicial. S'han presentat unes al·legacions per part dels propietaris d'uns terrenys en els que es feia una ocupació temporal pel desenvolupament de l'obra o hi havia la previsió d'una utilització temporal d'aquests terrenys, tot i que el propi projecte podria ser que no fos necessari, però es contempla aquesta possibilitat. Els propietaris han presentat una al·legació que no estaven d'acord amb el preu que es considerava. S'ha resolt les al·legacions, en principi desestimant-les, i per tant el que portem és a l'aprovació definitiva del projecte amb la resolució d'aquestes al·legacions.
Sí, hi estem d'acord.
Molt bé. Passaríem per tant al següent punt, que és l'aprovació, si s'escau, de l'acord de realitzar l'actuació de construcció d'un pavelló poliesportiu a la Vall-llòria i acceptació de la subvenció otorgada pel Consell Català de l'Esport per aquesta actuació. Bé, aquest és un projecte que ve de fa temps. Ja l'any 2005 la Secretaria General d'Esport i el Departament d'Educació van fer la proposta a un gran nombre d'ajuntaments, van enviar una sèrie de cartes proposant la construcció de pavellons que feien una doble funció de gimnàs a les escoles i al mateix temps de pavelló esportiu als municipis. En aquells municipis on hi havia un projecte d'escola i per tant que es considerava adient la seva realització. Fruit d'això, l'octubre del 2006, l'Ajuntament de Sant Celoni va signar un protocol de col·laboració amb el Departament d'Educació. Aquest és un projecte bé que ha anat una miqueta amb dificultats, per dir-ho d'una manera senzilla. Quan vam entrar a govern i la primera reunió que vam tenir al Departament d'Educació, si no la primera o la segona, se'ns va traslladar que dels diferents municipis en els que es preveia aquest projecte, el de Sant Celoni havia quedat desestimat i per tant que no es considerava. Després de gestions diverses i converses amb la Direcció General d'Educació, doncs vàrem aconseguir que tornessin a considerar Sant Celoni com un dels municipis. Entenc que no era una qüestió de Sant Celoni exclusivament, sinó que en un primer moment hi havia una visió, jo diria, molt ambiciosa de fer un nombre molt important de pavellons a molts municipis. Això segurament es va veure que no era possible, per tant es va produir una reducció important. Aquí, sortosament, doncs, vam poder-hi mantenir-nos en el projecte i, de fet, el 30 de desembre del 2008 vam signar el protocol de col·laboració amb la Secretaria General d'Esport, que diríem que estava pendent, no?, perquè era un acord a tres bandes. I ha estat el 20 de juliol d'enguany que el Govern de la Generalitat ha acordat autoritzar el Consell Català de l'Esport a otorgar les subvencions. Per tant, en aquests moments estem en procés de sol·licitud de la subvenció. Hi ha un nombre determinat d'ajuntaments en els que la Secretaria d'Esport i el Departament d'Educació ha considerat adequat que es puguin realitzar, entre ells hi estem nosaltres, i entre els requisits per fer la sol·licitud de la subvenció hi ha precisament fer el que fem avui, no? Que és aprovar l'acord de realitzar l'actuació i l'acceptació de la subvenció. Econòmicament, l'aportació de la Generalitat és d'1.300.000 euros i l'Ajuntament fa una aportació addicional de 800.000 euros, 821.000 en les previsions que s'han fet en aquests moments. Caldrà veure quan es faci el projecte, que en aquests moments està en fase de licitació, sabrem exactament el cost real. Sí, Joan Castanya, el PSC.
Com havíem comentat abans, ja en la modificació de crèdit, i ara també és totalment bàsic per nosaltres el pavelló, aquest pavelló poliesportiu a la Vallòria. Així es va, l'any 2005 es va negociar d'alguna manera amb la Generalitat perquè no es fes el gimnàs, que era el normal de fer amb una nova escola, que és el que estava prevista i que ja està acabada, i en canvi posar més esforços i en aquest cas més recursos, també recursos per part de l'Ajuntament, i tenir el pavelló que faria d'espai polivalent, no només per l'escola sinó pel municipi de la Vallòria, i en aquest cas jo crec que que serà interessant tenir el pavelló per multitud d'activitats que es puguin fer a la Vallòria.
Sí, Albert Ventura, de la CUP.
El vot de la CUP també serà favorable i, d'acord amb en Joan, doncs, que tindrà aquesta polivalència, aquest pavelló, que serà molt beneficiós per a Vallòria, i ja està.
Molt bé. Certament el pavelló jo crec que farà aquesta funció, que junt amb la Unió Vallllorenca, que en aquests moments està desenvolupant-se, el pont de la Tordera, que està a punt de començar, Can Bruguera, no? Que s'hi ubicarà l'Observatori de la Tordera, i per tant rehabilitarem un nou edifici. Jo crec que els diferents equipaments per la Vall-llòria doncs quedaran molt ben, força ben resolts, no? Per tant, jo crec que avui també és un moment, esperem que ens concedeixin la subvenció ara. Sí, per tant, aprovaríem aquest punt.
No, només com a complement, que la Unió Vall-llòria, que tots sabem, no? Diguem, la utilitat interessant que pot tenir, però que també té les seves limitacions en quant a espai. I llavors el pavelló sí que, no? Allò va sumant espais que per les diferents utilitats que s'hagin de fer, les diferents activitats de la Vall-llòria.
Es complementaran perfectament. Bé, passaríem, per tant, al següent punt. La resolució, si s'escau, de les al·legacions presentades a l'expedient d'ordenació, imposició de contribucions especials per al finançament de les obres d'urbanització al carrer Pau Casals. De fet, aquest punt el que estem fent és resolent les al·legacions que ha presentat Adif, unes contribucions especials que ja vàrem aprovar en un ple anterior. Adif al·lega doncs, que és domini públic ferroviari, no? Que des d'un punt de vista urbanístic és sistema ferroviari i que consideren que s'han de beneficiar de l'actuació urbanística i per tant que no tenen per què pagar. Bé, s'argumenta tècnicament que això no és així i per tant es desestimen les al·legacions. Potser per aclarir un punt que comentava el senyor Roviralta a la seva intervenció, les contribucions especials vàrem arribar amb un acord tots els grups polítics per decidir quina és la quantitat que assumeix l'Ajuntament i quina és la quantitat que assumeixen els ciutadans. La proporció de 10% Ajuntament, 90% els ciutadans es dona en espais que no s'han urbanitzat, que és la primera vegada que s'urbanitzen, i per tant en aquestes situacions la responsabilitat o el cost principal el té el ciutadà. En espais que ja han estat urbanitzats vam fer una sèrie de càlculs que sovint acaben resultant un 50-50% o a vegades 60-70-30. En aquest cas, si no recordo malament, crec que era 70-30 aproximadament, és a dir, 70% Ajuntament, 30% els veïns. És a dir, es calcula en funció d'uns criteris que vam acordar tots els grups. Sí, queda aprovat. Sí, per tant, quedaria aprovat aquest punt. El Següent punt, que és el número 8, és la ratificació, si s'escau, de la proposta de festes de caràcter local de Sant Celoni i la Vetllòria per l'any 2011. Bé, el que es proposa és, en el cas de Sant Celoni, el dilluns 12 de setembre i el dilluns 14 de novembre, i en el cas de la Vetllòria el divendres 26 d'agost i el divendres 16 de desembre. Sí? Quedaria, per tant, aprovat. Passaríem al següent punt, que és l'aprovació, si s'escau, de l'ampliació de la delegació de funcions recaptatòries a la Diputació de Barcelona. En alguna altra ocasió ja hem portat un punt similar. El que fem és, a petició de la pròpia Diputació, aquí ja hi tenim delegades funcions recaptatòries, ens demanen que especifiquem, perquè alguna de les delegacions són més genèriques i llavors, per tenir una major seguretat jurídica, demanen que s'especifiqui d'una manera més concreta els temes de recaptació, i per tant el que es fa en aquest punt és específicament fer això. Sí, alguna intervenció? T'ha aprovat? Sí, Montserrat Vinyets, de la CUP.
Bona nit. Bé, per coherència política, com ha dit l'alcalde, ja hem portat a votació altres vegades coses de la Diputació, i per coherència política de la CUP votarem en contra. Sempre hem argumentat que entenem que les diputacions són institucions anacròniques, obsoletes, i que comporten una duplicitat d'administració, i que tampoc no tenim molt clares quines són les funcions que moltes vegades potser venen destinades a ocupar quotes, no, d'interessos de partit. També ens sorprèn, perquè ens repassàvem aquesta proposta que es porta al ple, que el que estem acordant, a diferència del que vam portar el 14 de juny del 2000, l'Ajuntament de Sant Celoni va decidir, no, fer aquesta delegació de recaptació dels deutes a la Diputació de Barcelona. I la nostra sorpresa és que ara portem a votació, 9 anys més tard, que deleguem la recaptació dels deutes tant en període voluntari com en executiu. Per tant, la pregunta de la CUP és, o sigui, hem estat 9 anys que la Diputació ha estat recaptant impostos sense haver-hi una habilitació per ple. Entenem que... No?
L'interventor Joan Montal, si ens pot aclarir aquest punt.
Se li ha delegat a la Diputació la recaptació voluntària executiva dels diferents impostos i taxes municipals. El que passa, el que se li van delegar era impost i taxa, impost per impost i taxa per taxa. No hi havia una delegació genèrica per alguna nova taxa que pogués sortir, o algun cobrament nou que no estigués específicament delegat. Llavors, ara amb això és una delegació que abarca qualsevol cosa que no estigui delegada específicament,
s'emporta la Diputació. S'emporta
d'aquí per poder-ho recaptar en voluntària executiva. És per tenir habilitat qualsevol cosa que no estigui delegada, però expressament tots els impostos, totes les taxes, està delegat específicament.
Tant al període voluntari com executiu.
En voluntari els impostos i la taxa d'escombraries i els altres impostos i les altres taxes i amb executiva.
Val. Doncs bé, igualment ens reiterem en votar en contra, perquè entenem que totes aquestes funcions, doncs, les podria exercir aquest Ajuntament.
Bé, passaríem al següent punt, que és aprovació, si s'escau, de la moció presentada per la secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya per a l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Celoni a la campanya Compartim el Temps. Bé, ja en la seva intervenció el senyor Rubiralta ja ens ha explicat en què consistia la moció. Bé, des del grup municipal de Convergència i Unió no havíem inconvenient a recolzar-la. Alguna intervenció?
No, positivament.
La CUP també, per tant quedaria aprovada. Passaríem al següent punt, que és aprovació, si s'escau, de la moció presentada pel grup municipal socialista per amortitzar una plaça de tècnic a ús superior de recursos humans de la plantilla orgànica de personal. Sí, Joan, si feu una...
Sí.
Sí, Manel Bueno, del Partit Socialista.
Sí, bona nit a tots, els que ens escolten i els que estem aquí. Bé, tal com indica el títol propi de la moció que presentem al nostre grup, es tracta d'amortitzar i, per tant, treure de la plantilla orgànica de personal de l'Ajuntament de Sant Celoni una plaça vacant d'A1 de tècnic superior doncs, de recursos humans. No llegiré l'exposició de motius perquè crec que tots els grups l'han tingut i per tant l'han pogut comprovar, però sí que vull dir sobretot el per què doncs, portem a ple aquesta moció. Principalment, jo crec que és l'únic objectiu que té aquesta moció, és que estem en un moment difícil econòmicament i per tant doncs, els ajuntaments en aquest cas doncs, hem de ser austers, així ho hem mantingut nosaltres sempre des de que estem en aquests moments i així ho hem manifestat sempre doncs, en els diferents discursos i acords doncs, que hem arribat al ple de pressupostos i considerem doncs, que tenir o doblar, perquè és doblar, una nova plaça de mateixes característiques doncs, que ja hi havia una creada doncs, en aquest moment doncs, d'austeritat econòmica, doncs, creiem doncs, que pot dimensionar i dimensiona el capítol 1 de personal, però sobretot genera unes despeses doncs, que poden hipotecar doncs, en certa manera el capítol 1 i per tant en els següents anys. No? I a més, quan el Servei de Recursos Humans doncs, està donant ben donat, com s'està fent ara, i per tant no cal cap plaça per continuar doncs, donant el servei que s'està fent. També, a part del principi aquest d'austeritat, que és, torno a dir, és el principal i que nosaltres considerem que és molt important, sí que és veritat que també hem de dir, i ho dic així, perquè ens sentim una miqueta doncs, enganyats per l'equip de govern, perquè aquesta plaça ha quedat aprovada en el pressupost d'abril del 2010, en el pressupost en què nosaltres vam donar el nostre vot favorable. I vam donar el nostre vot favorable, entre d'altres coses, perquè durant bastant de temps, i jo mateix he tingut diverses reunions amb el regidor Mas, en el qual sempre hem discutit els documents i les principals actuacions doncs, del pressupost. En cap moment se'ns va dir doncs, la creació d'aquesta plaça. I és més, amb els mateixos documents d'intercanvi que hem tingut entre la regidoria d'Economia i jo mateix per al tema del pressupost, doncs mai havia sortit aquest aspecte, no? I llavors, per sorpresa, perquè ara estem en fase de veure, de vetllar per el compliment dels nostres compromisos adoptats el dia de que vam aprovar el ple doncs, a través de l'execució del pressupost, doncs ens trobem doncs, que apareix una plaça, tal com s'indica la moció, doncs, a la plantilla orgànica vacant. Considerem que, primer, doncs, el procediment de creació no ha estat transparent per part de l'equip de govern i, en segon lloc, doncs que és una plaça que ara encara no s'ha convocat i per tant que per austeritat pressupostària i perquè no ens reivindiqui o ens signifiqui doncs, una quantitat de despeses que augmenti considerablement el capítol 1, doncs la portem a amortitzar.
Sí. Carles Mas.
Sí, hola, bona nit. Per donar l'opinió del grup municipal de Convergència a la moció presentada pel grup municipal del PSC, que es basa, segons el que ens ha explicat avui el Manel i la seva exposició de motius, en un parell d'arguments que són, com a mínim, poc correctes, per no dir que no són veritat. En primer lloc, començant per l'últim motiu que s'ha exposat, és el desconeixement de l'existència d'aquesta plaça en l'aprovació del pressupost 2010. Bé, la primera qüestió doncs, és que es pot analitzar l'informe que ha fet el secretari que diu que, òbviament, la plantilla forma part obligatòria del document de pressupostos i que estava a l'expedient com a la resta de documents. No en faig més referència de quines són les obligacions legals perquè estan més ben explicades a l'informe que s'ha fet. Del procés de debat de pressupostos amb els grups polítics va allargar-se al voltant, si no recordo malament, d'uns 3 mesos. i en 3 mesos doncs dona temps suficient per mirar-se tot el pressupost. Vaja, que quasi va tardar més el grup del PSC a repassar-se el pressupost que a fer-lo. Per tant, sorprèn que ara digui que no va veure'l, no? Precisament el document de plantilla, el grup del PSC, el va revisar perquè es va pactar la incorporació de 2 policies i segurament va revisar la seva existència a la plantilla. I per últim, ens consta que ho sabien perquè ens ho van dir i es va fer referència explícitament a la plaça de tècnic de recursos humans i perquè la plantilla forma part de les 3 fulles que van a ple, que són 3 fulles, no 10.000 fulles, sinó 3 fulles que van al ple i que tots els regidors doncs, haurien de revisar-se, que és el que voten en els acords del ple, i que la segona fulla, i jo, si cas després us ho puc deixar, doncs hi ha la plantilla on que dona explícit compliment a la llei i diu que hi ha una plaça de mobilitat interadministrativa d'aquesta plaça. Doncs queda clar que no és veritat el que diu el grup socialista, per tant, aquesta primera afirmació no seria veritat, com tampoc és veritat que s'eliminen les places vacants produeix un estalvi. Això és mentida. Primer, no cal argumentar-ho tècnicament, però es pot llegir l'informe que hi ha al voltant d'aquesta moció, és un informe tècnic en què es diu que en cas concret que ens ocupa no podria estalvi i que les places existents a la plantilla actual es troben dotades pressupostàriament i per tant no generen dèficit. D'altra banda, si la voluntat que vol iniciar aquesta moció del grup del PSC és eliminar les places vacants, doncs ja podeu començar a presentar una altra moció per eliminar 2 places de policies, 10 places de tècnics mitjans, 2 educadors socials, 7 docents de l'escola d'adults, 13 de l'escola Bressol. Bueno, totes aquestes són places vacants que estan que hi ha persones que estan ocupant interiorment aquests llocs i que, òbviament, no comptaria amb el nostre suport i que, si els voleu, doncs, suprimir, doncs, no sé si aquesta és la vostra voluntat a iniciar amb aquesta moció. En tot cas, nosaltres aniríem convocant aquests processos de selecció per proveir, com s'ha de fer legalment, aquestes places. I només perquè s'ha fet referència, jo crec que per ignorància d'alguns, però jo crec que per coneixement d'altres, però no s'ha volgut entrar en què vol dir que és una plaça vacant a la plantilla. Bàsicament es pot llegir també, per si hi ha algun dubte tècnic de què vol dir, l'informe doncs, que acompanya la moció tècnica que s'ha demanat al secretari. Jo us ho llegeixo un paràgraf perquè ho explicita molt, molt bé, no? La plaça en concret que es vol amortitzar es troba lògicament vacant perquè és de recent creació, però les seves funcions estan desenvolupades per una persona en comissió de serveis. L'Ajuntament ve efectuant de manera regular els processos de selecció de personal per proveir les nombroses vacants existents a la plantilla, la majoria de les quals estan proveïdes de manera interina o provisional, però les places es creen lògicament perquè són necessàries pel funcionament del servei i amb la voluntat de proveir-les definitivament. Està clar que amb els arguments utilitzats en l'exposició del motiu, com dic que 2 persones fan la mateixa feina perquè tenen la mateixa categoria, és simplement una tonteria, no té cap altre qualificatiu. No cal afegir massa en aquest aspecte, ja que em remeto a l'informe del secretari que explícitament fa referència que una o més places similars no significa que es desenvolupin les mateixes funcions. Ara bé, si el que es vol és parlar de la situació de recursos humans que diu que s'està bé fent bona feina, doncs bé, precisament l'herència de 18 anys del PSC doncs ens ha costat recuperar aquesta bona tendència, perquè quan vam entrar hi havia gairebé un 30% de temporalitat, una taxa bastant elevada. Per posar un exemple, diverses persones de l'escola d'adults comptaven amb més de 10 anys amb contractes anuals sense fer res per regularitzar aquesta situació i cada mes de juliol s'anava a l'atur per tornar-la a contractar al setembre. Ara tenen tots un contracte anual sense haver d'anar a l'atur i estan, òbviament, com a indefinits no fixos i, a més, tenen la seva plaça a la plantilla vacant perquè a principis de l'any vinent convocarem les places com correspon. Bueno, també ens vam trobar amb contractacions irregulars o concursos poc clars per contractar d'una forma que no s'ajusta a la llei. Moltes vegades fruit de que els polítics formaven part del tribunal. Ara ja no en formem part, però abans era habitual. Un exemple d'això és que hi ha una sentència per tornar a repetir un concurs de procés de selecció a la biblioteca per irregularitats en el procés de selecció. Per tant, si hem de parlar del que es feia i el que es fa, si això és el que pretén la moció, doncs podem continuar amb que no podem oblidar que fa uns mesos que es va haver de pagar una quantitat d'indemnització a un treballador fruit d'una situació de gestió incorrecta del personal. Això sí que costa diners i no altres coses. S'està millorant també amb temes relacionats amb prevenció de riscos laborals. Un exemple és la millora de les instal·lacions de la brigada, en unes noves naus totalment acondicionades i no les de la cambra agrària que presenten unes condicions no idònies des de fa anys. També les àrees i els directors i el personal en general comencen a veure el departament com un òrgan al seu servei, no només com l'òrgan que fa les nòmines. En temes de formació, en temes d'expectatives professionals, en aquest aspecte també s'han donat solució satisfactòria per en dues parts a situacions personals complexes. En definitiva, una dinàmica diferent, gràcies en bona mesura a tenir més persones al departament i en especial la seva actual directora, l'Eva. Estem contents amb el seu treball i ens consta que la majoria personal també ho valora de la mateixa forma. Inclús el grup de la CUP ha anat a veure-la diverses vegades doncs per consultar dubtes que tenia, cosa que hauria estat impossible fa només 4 anys. Per aquest govern, invertir en el personal o en recursos humans, com es prefereixi dir, és fer una bona inversió per al municipi. I per fer-ho bé cal tenir persones preparades per tirar endavant aquesta gestió i anar adaptant l'organització a les noves demandes dels ciutadans i els treballadors. Cal tenir en compte que des de fa ja bastants anys la plantilla estable és al voltant dels 200 treballadors, però fruit dels plans d'ocupacions, plans educatius d'entorns, baixes laborals, s'ha optat per aquests contractes temporals no subcontractar i contractar-los directament. Per tant, acaben treballant temporalment 50 persones més cada any. Gestionar les necessitats de tantes persones, de tants col·lectius diferents, és complex i cal gent i gent preparada. Per tant, davant de la característica del govern del PSC, que era el clientelisme, quan governava, ara apostem per l'estabilitat laboral. Perquè en el fons el que fa la moció del PSC és evitar l'estabilitat laboral d'una persona amb una inqüestionable vàlua personal. Les raons per fer-ho les desconeixem. Els arguments, òbviament, no són massa sòlids, són arguments, això no es pot dubtar, però sòlids segurament no volem pensar que mai si tornen a governar, doncs clar, volen, ja tenen pensada una persona doncs, que clar, posarien amb el carnet del PSC com han fet a la Generalitat i a la Diputació aquests anys de govern. I aquí hi hauria dos exemples, no? I continuar el seu clientelisme amb els treballadors de l'Ajuntament. Esperem que el grup socialista no estigui referint-se en aquesta moció a que prefereix el clientelisme a la professionalitat i per tant espero que encara reflexioni i apliqui aquella frase que de savis és rectificar. Per acabar, per tot el que has posat, el grup municipal de Convergència i Unió no donarà recolzament a la moció presentada pel PSC.
Alguna intervenció?
Bé, s'ha comentat per part de Manel que la nostra intenció era, en aquest cas específic, i no parlarem d'altres casos, ni d'altres històries, ni mirarem cap enrere, que vam aprovar un pressupost conjuntament i que, ell ho ha dit, ens sentim enganyats en el tema de la plantilla de personal, en aquest cas específic. Per dues raons. Una, perquè fins i tot cada vegada com ho diria, hi ha menys documentació perquè ja no hi ha ni els noms de la gent que ocupa les places vacants. Temps enrere fins i tot hi havia els imports. Això s'ha anat, diguem, aprimant i hi ha una informació tan i tan esquifida que fa que només hi hagin uns números, i en aquest cas era plaça de tècnic superior de recursos humans, que fins ara havia estat ocupat per una persona i que està ocupat per una persona en propietat, del grup A1, doncs que aquest any el que s'hi posen són dues places de la mateixa categoria de tècnic superior de recursos humans. En la descripció general del pressupost que se'ns va passar, si ens la mirem, enlloc, ni especialment en la part d'administració general, que és on hi ha la part de recursos humans, no es diu res d'això. Es diu: com es veu, la despesa de l'àrea es manté o es redueix assumint la consecució dels objectius amb els mitjans disponibles. A diferència que en altres àrees, com per exemple la Seguretat Ciutadana, es parla de que una persona que ha estat un temps ocupant una plaça s'augmenta la quantitat econòmica perquè serà tot l'any, no? Que en aquest cas també hi havia una plaça, aquesta plaça tampoc s'havia ocupat tot l'any. En cap lloc es fa referència. Es fa referència, per exemple, a la comunitat, a contractació d'una nova treballadora social. I en canvi aquí, en el document que se'ns va donar, no fa referència a cap variació en aquesta partida de recursos humans. Per més inri, no?, que en diem de vegades, sigui mal dit, potser, amb una repregunta, perquè vam demanar unes dades l'abril del 2009 i se'ns van contestar el juny del 2009 i ens faltaven, no estaven prou ben explicats, vam tornar a preguntar el juliol del 2009 i se'ns contesta el 21 de desembre del 2009, en aquest cas d'aquesta comissió de serveis, d'una persona que estava fent una comissió de serveis que substituïa a una altra persona, que sembla ser que hi ha un conveni que no hem vist i que està fent uns serveis en un altre lloc fora de Sant Celoni. Doncs aquesta comissió de serveis que ocupa aquesta persona que, no, deia la Eva, doncs deia: la comissió s'ha atorgat, la contesta que se'ns fa, per part de la comissió s'ha atorgat per exercir funcions de suport tècnic a l'àrea de recursos humans i no pas per ocupar una plaça de la plantilla. O sigui, això el desembre del 2009 es deixa ben clar, que no és per ocupar cap plaça de la plantilla. Si s'hagués volgut crear una plaça s'hauria posat, tot i que es crearà la plaça, no?, perquè estàvem a finals de desembre del 2009, quan l'equip de govern ja devia tenir redactat l'esborrany de pressupost, que així al cap de poc temps se'ns va passar. Doncs nosaltres creiem, una, que en els temps que correm, el que no pot ser és que d'aquí mig any o un any pot tornar la persona que ja ocupa aquesta plaça en propietat i tindrem dues places iguals, amb un cost que calculem aproximadament deuen ser uns 60.000 euros a l'any, no?, per les bases i per el cost que hi ha de Seguretat Social per part del municipi. Per això nosaltres creiem que s'ha de filar molt prim i que em dolen fins i tot paraules que ha dit en Carles, no?, de clientelisme. Jo aquí vaig estar uns anys d'alcalde i uns anys d'alcalde amb majoria absoluta, i aquí no va entrar cap persona perquè tingués carnet del PSC. Vull dir, això ho tinc molt clar. Vull dir, perquè quan es parla de clientelisme sembla que es deixin a l'aire que va entrar persones a dit i que... No és el cas. I d'errors en podem cometre tots a nivell tècnic, a nivell d'unes bases, que em sembla que s'ha cometat un cas, d'unes bases o d'una percepció. No perquè els polítics formessin part dels tribunals, que ara per llei no en poden formar part. Segurament si en poguessin formar part, igual, si estaria igual amb la mateixa fórmula que es feia servir, que era més àmplia la representació tècnica, com és normal, i d'altres institucions, especialment de la Generalitat de Catalunya, que venien en els tribunals de selecció de l'Ajuntament. I segur que d'errors ni poden, com deia, ni poden haver. Però nosaltres creiem que avui en dia, diguem, ja deixar una plaça fixa, una altra plaça fixa d'un tècnic superior, crec que s'ha de mirar avui en dia tot amb lupa a totes les instàncies de l'Ajuntament, perquè si no és un, jo diria que és una hipoteca de futur, i sabem que l'administració, encara si hi ha problemes econòmics a la llarga, no hi ha fórmules o no hi ha fórmules que es puguin utilitzar, que s'utilitzin per tal d'ajustar la plantilla a les necessitats, i sabem que les necessitats canvien, segurament en època de bonança hi poden haver doncs tasques que han de fer diferents tècnics, però potser en èpoques de no bonança també doncs s'ha de poder ajustar a poder ser la plantilla. I en aquest cas creiem que no és lògic que es dobli aquesta plaça de tècnic superior.
Sí, Albert Ventura, de la CUP.
des del grup no entrarem en temes de clientelisme i què persegueix aquesta moció, quin rerefons aquesta moció, perquè no l'hem fet nosaltres, la desconeixem, però sí que estem d'acord amb els punts que es porten a aprovació. Pensem que dues places de les mateixes característiques dimensionar la plantilla en aquest cas, en aquesta àrea en concret, i pensem doncs que la proposta del Partit Socialista la votaríem a favor. Ara, el segon punt d'acord, podríem fer una petita esmena, concretar que es torni al proper ple a l'aprovació de la modificació de la plantilla orgànica. Temporalitzar-ho amb data i temps, perquè si no es pot allargar i pot haver-hi el cas que no es porti a votació.
Per part nostra s'accepta, no?, que sigui el proper ple el que aprova, no?, la plantilla modificada.
Bé, jo entenc que de tota manera les esmenes s'han d'exposar abans de... perquè s'han de votar la moció. Entenc que aquí no correspon en aquests moments fer una esmena.
Però no seria el provar, o sigui, votar primer l'esmena i després en tot cas votar la moció? És el mètode que sempre anem utilitzant.
Sí, però es planteja des del primer moment que s'inicia el punt, entenc, no?
A veure, les esmenes i el botxer sempre s'admeten. Entenc que si hi ha una votació i si hi ha una proposta que es vota, en tot cas quedaria modificada la proposta.
Molt bé. D'acord, doncs. Per tant, hauríem de votar en primer lloc l'esmena, i després s'hauria de votar el punt. Quina és la proposta?
El text quedaria que es torni el proper... No. Que es torni al proper ple l'aprovació de la modificació de la plantilla orgànica amb els efectes del punt anterior.
El vot, evidentment, és desfavorable.
El nostre favorable.
Com és lògic, el nostre és favorable.
Val, per tant, ara...
La proposta quedaria modificada amb aquest afegitó del
proper. Sí. Senyor Carles Mas, regidor de Recursos Humans.
Bé, s'han dit diverses coses, ja s'han contestat totes a l'inici, perquè són els dos mateixos arguments, vull dir, és una mica un diàleg de sords, no? Qui no vol entendre no hi entén. Doncs, sobretot el desconeixement de la plantilla, no? No és creïble, simplement és pura lògica, no és creïble, sobretot amb aquests arguments que dona, bàsicament perquè el pressupost ja hi era des del 2009, i precisament en el debat del pressupost del 2009, que al final no es va aprovar, ja va sortir, a més en tots els plens del 2009 em sembla que ha sortit una o dues vegades, sobre el dimensionament de recursos humans, que nosaltres creiem que el nou dimensionament de recursos humans amb dos tècnics i dues persones administratives donaven un impuls a les polítiques de recursos humans. Per tant, són persones tècniques que no tenen per què fer la mateixa feina, òbviament, perquè recursos humans hi ha molta feina a fer i moltes parcel·les, a part de fer la nòmina. Clar, si entenem un tècnic que fa la nòmina, doncs clar, òbviament, tots farien la nòmina, no? I no hi hauria feines per tothom. En tot cas, sí que em refermo amb el que he dit, és impossible que es desconegués i tampoc genera estalvi, perquè en tant quan hi ha una persona que hi està treballant, doncs no genera estalvi. Això és així, per molt que ho vulgueu dir de moltes maneres, això és així. I em refermo, per últim, amb el clientelisme, perquè per definició és pràctica política o social basada en l'afavoriment de determinades persones, grups, etc., amb protecció econòmica i social o privilegis, com a compensació al suport polític o electoral. I realment això és el que s'estava fent, el no crear places de la plantilla des de fa, quan es governava el PSC, per tal de tenir, en certa manera, controlat les persones que treballaven a l'Ajuntament. I si això no és clientelisme, doncs m'he equivocat amb la definició, però vaja, l'he tret del diccionari, no crec que m'hagi equivocat.
Bé,
sí, sí, Joan, només, una intervenció curta.
Sí, perquè més que res, a vegades allò que diuen et toquen el vora viu, no? Veiem, algun d'aquests casos, li vull recordar a en Carles, no deia senyor Mas, sinó Carles, que els ajuntaments hem tingut que vetllar i estem vetllant segurament per donar uns serveis que no ens corresponen i que fa anys que altres administracions no se'ls han fet seus com correspondria. I un cas que vostè ha dit és el que dèiem de l'escola d'adults. L'escola d'adults, la Generalitat, hi ha hagut qui hi ha hagut, hi ha hagut una indefinició i que anys enrere semblava que la Generalitat absorbiria, això ja de fa anys, absorbiria el personal que estàvem dedicant als ajuntaments a ensenyament d'adults i no ha estat una realitat i per això en algun d'aquests casos s'havia, diguem, prolongat en el temps, massa temps, és veritat, doncs la no convocatòria de les places, en aquest cas, de persones que estaven ja a l'escola d'adults. Però era aquest el motiu, especialment en aquest cas. I del pressupost del 2009, aquest, i aquí hi ha gent que ens escolta i no ho pot veure, però avantprojecte del pressupost del 2009, a tècnics superiors només hi ha una vacant que és d'enginyer. I el abril del 2009, quan ens va passar l'esborrany del pressupost del 2009, que diu que ja hi havia la plaça, només hi ha una vacant que és enginyer. O sigui, no hi ha aquesta plaça que vostè diu que el 2009 hi era. O sigui, jo, vaja, sé llegir, hi ha els noms de les persones, i no els diré, de les que ocupaven, que ara ja no surten noms, i que, clar, et dona molt bé la pista de que enginyer hi ha una vacant, no? No com ara que, si hagués estat així amb els noms, hauríem dit, bueno, aquesta persona l'ocupa i aquesta és una vacant que es crea nova, però no és el cas del 2010. S'ha variat la manera d'explicar-ho, jo diria que és menys transparent. És menys transparent. I el 2009, que quedi clar que no hi havia aquesta plaça que fa un moment que se'ns acaba de dir que el 2009 hi era. Això és una mostra, doncs, de la realitat.
Sí. Carles Mas, i fem l'última intervenció.
Per aclariment, estava treballant la persona i havia dotació econòmica. No vol dir que estigués a la plantilla. Per tant, escolteu, repasseu-vos el debat del pressupost del 2009, repasseu-vos el debat que va haver-hi l'any 2009. Si no hem perdut la memòria, encara algú podrà recuperar-lo i saber, doncs, que aquests debats ja hi van ser. Qui no vol entrar en raó, doncs no hi entra i per tant cadascú dona el seu argument.
Última intervenció.
Aviam, jo em sembla que la gent que ens escolta i la gent que hagi de fer l'acte, no sé, veurà molt clar que fa una estoneta, vostè deia en el, o tu deies, en el pressupost del 2009 hi havia una vacant, i això no és veritat. En el pressupost del 2009, i que no ho diu enlloc, hi havia una persona que estava de comissió de serveis ocupant la plaça, que primer sembla ser per malaltia, jo les dates no les tinc com les pot tenir el que governa, i que després aquesta persona, via conveni, està treballant en un altre lloc, en una institució, pagant l'Ajuntament, i que està de comissió de serveis, que si no recordo malament i amb algun document que se'ns va contestar era per 2 anys, no? Pues ja està, i si vostès creuen que aquest conveni s'ha de mantenir a partir de que acabi la comissió de serveis aquesta persona, l'altre conveni, doncs continuaria fent una pròrroga de la comissió de serveis entre els dos ajuntaments que van pactar-ho en el seu dia, però no hi havia cap vacant, que quedi clar, en el pressupost del 2009.
Jo, última intervenció, jo crec que ens estem allargant massa.
Estem allargant sense la raó. Jo el que m'ofereixo és explicar-vos el pressupost amb carinyo i amb tot el detall en tots els anys, perquè veig que no acabeu a mirar exactament, bueno, no sé, de fet no sé que heu mirat tots aquests anys, perquè ara em preocupa, perquè, hòstia, sí, hem estat 3 mesos mirant el pressupost aprovat fa uns mesos en què veu votar a favor i encara no sabem què es veu mirar, doncs pues em preocupa, però ho solventarem. A veure si l'any 2011 veieu la diferència entre el que és la plantilla i el que és la dotació econòmica de capítol 1. Però bueno, ja hi entrarem.
Bé, passaríem, perdó. Doncs... No, ja, he dit que era l'última intervenció, Joan. Jo crec que ara ja no estem aportant més, no? Passaríem doncs al següent punt. Quedaria aprovada aquesta moció amb 10 vots a favor i 7 vots en contra. Entenem que sí que s'ha votat, que el... Sí, sí, ells han manifestat el seu vot.
A favor.
Sí, sí. Molt bé, passaríem al següent punt, que és el control d'equip de govern, el punt número 12, senyor secretari.
Informació de les resolucions de l'altre dia a les majories de seguretat ciutadana.
Molt bé, teníem precs i preguntes.
Sí,
senyor, sí, Manuel Bueno.
Jo tenia un prec, no sé a quin dirigir-me, però llavors al govern en conjunt. Resulta que ens han arribat algunes consideracions, algunes observacions per diferents entitats i usuaris dels equipaments del pavelló i del camp de futbol, en què com que afortunadament doncs, tenim molta activitat en tots dos equipaments, doncs es veu que la zona de pàrquing que hi ha en el pavelló, doncs, com que hi ha molta habilitació de pàrquing per busos i hi ha una sobresaturació, doncs a veure si és, i ens han arribat que poden fins i tot haver-hi problemes de mobilitat, no? Si es pot reordenar o veure, a veure de certa manera per intentar reordenar aquell espai, no? I fem doncs, aquest prec.
Molt bé. Fas alguna proposta o simplement ho poses sobre la taula?
No, la proposta seria doncs, intentar estudiar de reordenar el pàrquing, no? I reordenar aquella zona doncs, des del punt de vista de mobilitat i de seguretat. No?
Molt bé, perfecte. Gràcies. En prenem nota. Alguna pregunta més? Sí, Albert Ventura.
D'acord. Una primera pregunta. Durant el torn de paraules del principi, s'ha parlat d'una variant que ha de connectar entre la sortida de l'autopista de Sant Celoni amb el Pla de Palau. Des de la CUP i diferents moviments socials doncs, ens hi hem oposat a aquest projecte i també voldríem informar que tampoc no és així. No? S'ha comentat que no afecta Sant Celoni i no és així. A l'aprovació final del Pla Territorial Metropolità de Barcelona surt grafiada, o sigui que contempla una carretera en forma de variant que connecta la sortida de l'autopista de Sant Celoni amb el Pla de Palau, va cap a la zona de la zona del Partagàs fins a arribar a la zona del cementiri i connectar així Sant Celoni per l'altra porta. Des del grup voldríem preguntar doncs, si l'equip de govern n'està al cas, o sigui, n'està al corrent, i si fos així, que n'està al cas d'aquesta grafia, d'aquesta variant, què en pensa d'aquest projecte?
Bé, l'equip de govern el veu favorable i està d'acord, el veu bé, i de fet em va presentar al·legacions en el Pla Territorial Metropolità en referència a aquests dos punts.
Si no recordo malament, abans heu comentat que només afectava el Palau Tordera, vull dir, o sigui, n'estava al corrent que també afectava Sant Celoni.
És a dir, afecta al municipi de Palau Tordera, però entenem que té un efecte indirecte sobre el municipi de Sant Celoni, evidentment.
Home, si passa per la zona del Partagàs fins al cementiri de Sant Celoni, no indirectament,
sí, però,
sinó però, trepitja...
És a dir, Sant Celoni, en el seu pla general, no la pot contemplar. És el pla general de Santa Maria de Palau Tordera que l'ha de contemplar perquè passa pel seu territori. Em refereixo que no afecta Sant Celoni en aquest sentit, que no passa pel territori de Sant Celoni.
Bueno, no sé si m'he explicat bé. El Pla Territorial Metropolità de Barcelona és un planejament superior al Pla General de Palau o al de Sant Celoni. En aquest cas, el Pla Territorial Metropolità de Barcelona grafia una variant que, com he comentat, surt de l'autopista, la sortida de l'autopista Pla de Palau a la zona del Parc de Gas de Sant Soni fins a la zona del cementiri de Sant Soni, connectant així amb la C35. Jo crec que afecta el municipi de Sant Soni, clarament. Vull dir, suposo que n'hauríeu d'estar al corrent. Si no fos així, em sorprendria molt.
Bé, em sembla que ja t'he contestat si n'estàvem al corrent o no. Molt bé, alguna pregunta més?
No, d'entrada jo no entenc. Una cosa és la variant de Palau-Tordera, que passa pel terme de Santa Maria Palau-Tordera, però és preocupant el que ha dit l'Albert, i jo pregunto, l'equip de govern està al corrent si hi ha una continuïtat d'aquesta variant i passa pel Parc de Gas i per darrere el cementiri, que vol dir, això semblaria al costat, a l'àrea, diguem, no? Llavors és preocupant, vull dir que en aquest cas... Jo no he entès que es contestava el de Palau, però no el que afecta el nostre terme municipal. Demanaria que se'ns contestés si això està grafiat i si s'han fet al·legacions.
Sí, us les passarem, doncs. Us passarem les al·legacions que s'han presentat i el pla metropolità, suposo que hi teniu accés com tots, ja el podeu veure. Alguna pregunta?
Sí, en relació al pla territorial, que la CUP, com que no estem d'acord amb això que el Partit Socialista desconeixia amb aquest fet, nosaltres ja hi hem presentat al·legacions perquè ja va ser publicat el DOC fa uns mesos. I també ens agradaria saber, bueno, més que res a la vista de que els últims mesos podem observar cada vegada més persones amb greus necessitats, parlem de persones sense sostre, amb mancances alimentàries, que potser segurament la intervenció de la CUP en el ple d'avui tampoc no ha estat massa activa, perquè de fet el que portàvem a votació eren aprovacions de projectes d'obra, i potser sortint d'una vaga general i estant en el moment en què estem, trobem a faltar una mica més de contingut social en els punts dels plens, no? I per això la nostra pregunta és, davant aquesta constatació visual, perquè vas pel carrer i això ho perceps, o de parlar amb les persones, especialment les persones grans, volem saber si des de l'Ajuntament s'està realitzant algun tipus de recompte de les persones que es troben en aquesta situació, que es troben en situació de fragilitat econòmica, i si s'ha elaborat per part de l'equip de govern per fer front a aquestes situacions de fragilitat econòmica, doncs algun tipus de mesures, algun tipus d'actuacions concretes per intentar, doncs, solventar-les de la millor manera que estigui a l'abast del municipi.
Evidentment, no? Quan hi ha situacions, aquestes situacions, amb la seva gran majoria acudeixen als serveis socials, i són els serveis socials que analitzen sovint els casos individuals, perquè darrere de cada una d'aquestes situacions hi ha una situació individual, doncs, particular, que cal conèixer. Els serveis socials la tracten i busquen les solucions. El pressupost aprovat té destinat unes partides econòmiques per donar respostes d'urgències socials que es puguin anar presentant, i des d'aquest punt de vista no, com a equip de govern no posem límit, és a dir, si a nivell pressupostari s'esgoten aquests recursos, doncs buscarem la manera d'habilitar-ne d'alguna altra partida si cal, i per tant deixar de fer alguna altra cosa per poder-hi donar resposta. Però hem de ser conscients que darrere de moltes situacions d'aquestes, doncs, hi ha situacions individuals, particulars, que cal conèixer, sovint de malaltia, de moltes situacions, i evidentment es treballen des dels serveis socials. Sí, alguna pregunta més? Bé, doncs, bona nit.